És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Doncs avui hem posat en marxa aquesta nova temporada del programa És l'hora i, com tots els dilluns, aquesta temporada continuarem parlant d'història, continuarem parlant de coses de Palamós. Però ho farem iniciant una nova singladura de la mà d'un nou col·laborador que avui mateix ja ens acompanya i que us presento tot seguit. És en Gabriel Martín. Gavi, què tal? Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
En Gavi és llicenciat en Belles Arts, especialitzat en patrimoni artístic, autor doncs, de nombroses publicacions, dedica també una part de la seva activitat a estudiar la història local de Palamós i el patrimoni artístic i etnològic de l'Empordà. I, a més, una curiositat, ell para molta atenció al tema de les llegendes. Gavi, tu creus en les bruixes?
A veure, sí, des del punt de vista llegendari, òbviament, i després des del punt de vista històric, també n'hi va haver d'altres, tot i que no coincideixen amb les llegendàries, però bé, tot això ja, suposo, ja en parlarem d'aquí una estona.
A Palamós tenim molt que parlar de bruixes, no?
Doncs força, mira, de fet vaig realitzar tot un estudi que em va permetre trobar, curiosament i per sorpresa, tot un passat llegendari i històric relacionat amb les bruixes. De fet, no m'ho pensava quan vaig començar aquesta petita recerca, tenia petites anotacions i petits esments que semblaven petites notes fugisseres sense massa importància. Però quan vaig començar a parlar amb la gent em va començar a explicar històries de llegendes i històries d'anècdotes relacionades amb el món de la bruixeria, però des de l'antiguitat fins ben bé arribat al segle XIX i XX i fins i tot de fons fidedignes que en molts casos eren nets d'aquelles persones que eren tingudes com a bruixes en el segle XIX. I a partir d'aquí em va permetre doncs, elaborar un petit estudi on permet veure un panorama ben ampli de tot el que va ser la tradició de bruixeria a Palamós, fins ara bastant desconeguda.
Mm-hmm. Has parlat del tema de la bruixeria lligat a fets històrics i a fets llegendaris. O sigui, perquè la gent ens entengui, què parlem, a què ens referim, quan parlem d'una cosa i quan parlem de l'altra?
A veure, els fets històrics són aquells que, òbviament, he recollit a través de documents notarials, a través dels llibres sacramentals de l'Eglésia, és a dir, aquells que han estat anotats com a fets rellevants o fets curiosos que han succeït relacionats amb aquesta superstició i amb el món de la bruixeria. I els fets llegendaris són aquells que no apareixen escrits, sinó que ens han arribat gràcies a la transmissió oral, aquells que venen explicats de mares a fills, o bé aquells que han quedat ocults a través de llegendes o petits contes o petites històries. Aquí la diferència. Bàsicament, a Palamós trobem les dues vertents molt ben marcades, tant la llegendària, molt relacionada amb topònims inclús de la vila, i la part més històrica, gràcies a molts arxius, algun d'ells, fins i tot l'arxiu d'aquí municipal de Palamós. Mm.
Bruixes i toponímia, plaça de les Bruixes, carrer de les Bruixes...
Sí. Mira, poder el punt més interessant on comença tota aquesta història és just a la punta, a la punta de Palamós, on hi ha la Pedra del Gegant. Allà trobaríem el primer referent de les bruixes, perquè entorn d'aquell lloc és on passen, on trobem molts d'aquests topònims. La Pedra del Gegant, o la Mà del Gegant, o el Puny del Gegant, perquè té diferents denominacions, de fet, ha canviat una mica de com la veiem avui en dia. Allà abans hi havia dues pedres, antigament, allà al damunt. Ara només en queda una, que diuen que és el puny del gegant o el cap del gegant. Hi havia una segona, que era una pedra oscil·lant, una pedra que es movia, i fins i tot es parla de llegendes de quan bufava tramuntana, el gegant amb el seu puny movia i apretava el seu puny i l'agitava amb el vent. Aquesta pedra sabem per documents que uns brètols la van tirar, diguem, penya-segat avall fins a la mar. De tal manera, només ens queda una d'aquestes pedres, però encara és visible la marca de la segona pedra just davant d'aquesta. Allà on hi havia una pedra bambolejant o una pedra oscil·lant, era un lloc qualificat per la litolatria, és a dir, l'estudi d'aquests elements màgics del passat, com un lloc on s'hi feien cultes ancestres, perquè ja l'home antic o el pagà o l'home prehistòric veia aquests punts com a uns punts màgics especials, és a dir, que aquella formació rocallosa tenia una explicació de caràcter supernatural, era fora de lo normal. I, per tant, en la Pedra del Gegant ja es parla de que havia de ser un lloc realment màgic a l'Antigó i que va generar tota una sèrie de llegendes de bruixes al seu voltant. De fet, s'ha conservat que es deia que la dona que aconseguia enfilar-s'hi 9 vegades al damunt d'aquella pedra que oscil·lava es podia convertir en bruixa.
Vull dir, era un ritual iniciàtic.
Això mateix, un ritual iniciàtic. Sabem que hi havia altres històries relacionades amb aquesta pedra, però, malauradament, poder aquest estudi l'he fet massa tard, com deia el meu amic Pere Trijueque, l'hauries d'haver fet 50 anys abans. Jo dic, sí, però 50 anys abans hauria d'haver nascut jo també. I sí, segurament haguéssim trobat moltes més llegendes relacionades amb aquesta pedra. Però, justament, a poques passes de lo que és la pedra del gegant, trobem, abans hi havia un gran replà, que era el conegut com la plaça de les Bruixes. Avui en dia no existeix perquè quan es va fer el nou port, tota aquella pedra, tota aquella muntanya que existia i aquella plana que hi havia al capdamunt, doncs es va prendre i va baixar, i ara totes aquelles pedres les trobem al llarg del Moll Nou. I aquell replà dalt sabem que al segle XVIII s'anomenava la plaça de les Bruixes. I justament al costat, el penyissegat que queia al costat del far, era conegut com a Salt del Gat. Trobem les bruixes i trobem el gat, que de fet ja era un sempre ha vist un animal que s'havia relacionat amb el món de la bruixeria com una mena de tòtem o com una mena de reminiscència d'adoració totèmica. Això ho trobem ja en documents del segle XVIII, vull dir que també això apareix documentat, el topònim concret d'aquest nom, la plaça de les Bruixes. No sabem exactament per què tenia aquest nom. Podia ser perquè bé en segles passats era un lloc on es forcaven els condemnats, bé perquè era un lloc exposat als vents i era un lloc molt ventós i segurament poc agradable. No hem trobat, de fet, cap prova documental que ho lligui amb les bruixes, però sí, referenciat aquest topònim. Anys després, justament en aquest lloc, curiosament, no sabem tampoc si per sacralitzar el lloc, es va fer la capella de Nostra Senyora de Gràcia, justament en aquell punt, el que era la plaça de les Bruixes, una mena de donar un sentit més sacre en un lloc que poder des dels ancestres ja havia estat adorat, no?, amb aquestes religions totèmiques i aquestes religions que sempre s'han relacionat amb la bruixeria, perquè la bruixeria, hem de desmentir aquestes idees de que són l'adoració del dimoni, no, era la pervivència d'aquestes pseudo-religions paganes antigues que poc o res tenia que veure a vegades amb el cristianisme, però
bé. L'Església Catòlica sí que ho va d'alguna manera instrumentalitzar després, no? Com una mica la contraposició del bé i del mal.
Sí, perquè l'Església Catòlica no hi va poder lluitar i llavors va haver d'assimilar diverses figures o diversos cultes a dintre de la seva pràctica, sense anar més lluny. El Sant Llorenç, de fet, no va existir. Era una transposició del déu solar Luc, que era un déu antic, que l'Església Catòlica el va assimilar, o moltes altres festes paganes, com el Nadal, també eren anteriors al cristianisme i els va haver d'assimilar perquè no hi podia lluitar. Doncs aquest era un dels casos, la plaça de les Bruixes, o aquell tros de terra que sabem que hi podia haver-hi cultes ancestres, doncs s'hi va construir la capella Nostra Senyora de Gràcia, una manera de sacralitzar el lloc i apropiar-se de les virtuts d'aquell lloc, no?
Gavi, a prop d'allà teníem també la Font Trobada.
Exacte. Justament a el que és l'actual plaça del Pedró, justament a sota, encara s'hi pot veure, en aquella vessant de la muntanya, que hi creix molta vegetació, que és molt exuberant. Dius, ostres, va, despassant per aquells penyassegats, veus aquí de sobte, gairebé apareix una vegetació molt, molt densa, molt, molt boscosa. Això passa perquè just a sota, hi havia una deu petita, una font que narrejava poc, però era coneguda com la Font Trobada. I la Font Trobada, la gent li donava unes propietats màgiques. M'han explicat que de fet era una font que es considerava que curava del mal d'ull, és a dir, qualsevol encanteri de bruixa, qualsevol encanteri perjudicial, doncs només havies d'acostar-te a aquesta font i beure una mica de la seva aigua per considerar-la una font miraculosa o una font amb certes virtuts per lluitar contra la bruixeria. També, si agafem la mateixa plaça del Pedró i baixem pel carrer Molins, fins a ben bé, continuem carrer Major avall i anem a buscar la plaça de la Roda, allà també hi ha un petit carreró, que avui en dia es coneix amb el nom del carrer de la Bateria, que és un carrer molt curiós, perquè té com
una mica sinuós.
Sí, és una mica, és estret, té forma d'una L oberta, Se't diu així perquè abans aquell carrer doncs, passava just al costat d'un baluard que vien allà amb una bateria de canó.
I per què és conegut aquest carrer o era conegut com el carrer de les bruixes?
Exacte. Aquest carrer, la gent moltes vegades li diu el carrer de la bateria. Fins i tot aquells palamosins antics no te'ls sabrien situar. Però si dius el carrer de les bruixes, ah, sí, home, és aquell carrer estret que hi ha allà al costat del carrer de la plaça de la Roda. És conegut per aquest nom perquè antigament era un dels carrers més foscos de Palamós. Era un carrer molt mal il·luminat, molt mal asfaltat, enfangat, i no tenia gairebé cap mena de comerç, era a la darrera de les cases, i era un carrer mitjanament llarg, i al fer aquesta mena de L, doncs no veies mai al final. I llavors hi ha la tradició de que els noiets i els nens de Palamós es reptaven uns als altres a veure qui era el valent que era capaç de creuar aquell carrer de nit, perquè no hi havia res. I llavors, el que tenia el valor de creuar el carrer de les bruixes, que ja amb el prou nom espantava, doncs ja se'l considerava una mica un mil homes, no? Un home preparat com per vèncer altres perills.
Mainada de diferents generacions, fins i tot.
Sí. Jo he parlat amb gent de més de 80 anys, que ja em recorden que de fet, de petits ja creuaven aquell carrer i ja es reptaven, i altres de poc més de 40 que també ho feien. Vull dir que es veu que una cosa que també anava passant de generació en generació.
Havíem parlat de la plaça de les Bruixes, del carrer de les Bruixes, però també hi ha llegendes vinculades, en aquest cas, al carrer Major, no?
El carrer Major també, curiosament, s'ha convertit en un carrer una mica bruixeril, per totes les llegendes que t'hi trobes. De fet, n'hi ha dos que he recollit, que m'ha explicat varia gent, de manera una mica diferent, però mirem d'explicar-les bastant unificades. Hi ha una primera llegenda que fa referència d'una bruixa relacionada amb un pou. S'explicava que les nits, quan feia fosc, en aquella època pensa que no hi havia els fanals que hi ha avui en dia al carrer, per tant, quan es feia fosc, la gent es quedava a casa i amb prou feina sortia al carrer, a no ser de l'ajuda d'una petita candela o una petita lluminària que els hi permetés sortir. Però bàsicament sortien per qüestions d'emergència, però era poc habitual sortir al carrer. Doncs en aquell carrer fosc del carrer Major s'explica que el que passava és que hi havia una ombra, una mena d'ombra, que per les nits sortia de casa seva i voltava per aquell carrer i deien que era una bruixa. Però la curiositat d'això és que aquesta bruixa, quan tornava a casa, no entrava mai per la porta de casa seva, sinó que ho feia a través d'un pou que hi havia a la porta, justament al llindar de la porta. Els estudis històrics de les diferents cases que s'han fet al carrer Major demostren que moltes d'elles, curiosament, justament al llindar, o a vegades només creuar el llindar, tenen com un pou o una petita cisterna, però realment profunda, moltes d'elles, les del carrer Tauler Cervià o, per exemple, sense anar més lluny, davant de lo que és la joieria Sardó, penso que encara conserven un pou tapat amb un metacrilat.
Ara és visible.
Que és visible, penso que no el tenen il·luminat, però, o esporàdicament il·luminat, però era habitual això.
Tot i que en principi no se sabia que hi havia pous intramurs, diguéssim, no? Es pensava que estaven fora.
Sí, normalment hi havia dos pous fora, però es van començar a descobrir fent reformes a moltes cases del carrer Major, que moltes d'elles tenien forns propis o petits forns, o bé pous d'aquest tipus, i realment encara molts d'ells tenen aigua. I bé, aquesta llegenda, tot i ser llegenda, ens recorda doncs, un fet històric, no? El fet de que moltes de les famílies d'aquella època s'acostumaven a construir pous a casa. I bé, aquesta llegenda n'és un exemple. Hi ha una altra llegenda també relacionada amb el carrer Major, que ens parla d'una dona que era molt, molt, molt beata, és a dir, molt, molt, molt religiosa. I aquesta dona, molt, molt d'anar a missa, molt coneguda del capellà de llavors, això la gent ens parla que succeiria en torn del segle XVIII. Doncs cada cop que anava a casa seva, quan anava allà a dormir al llit i era ja de nit, s'estirava al llit, notava com algú entrava a l'habitació i algú s'asseia al damunt seu, no? I cada nit notava un pes, algú que l'oprimia, algú que l'empipava. Aquesta dona, ja farta de que aquest fet succeís cada nit, va anar a veure el capellà, que el capellà és important remarcar que eren unes figures màgiques també importants dintre del món de la bruixeria, perquè eren l'antídot, no? Eren aquest personatge que també ostentava cert poder, en aquest cas de procedència divina, que permetia lluitar contra totes les arts de fetilleria. Doncs aquesta dona, al parlar amb el capellà, li va explicar tot el seu problema, no? I tot el que li passava durant la nit quan anava a dormir. El capellà, doncs, sense massa cara de preocupació, li va dir, mira, et dono un crucifix i tu, si notes aquesta opressió sobre el teu cos, tu l'únic que has de fer és alçar aquest crucifix i mirar de que tocar amb el crucifix aquesta entitat o aquest esperit que et ve a atormentar cada nit. La dona se'n va anar a dormir i quan va arribar la nit, sí, com sempre, va notar que algú entrava a l'habitació i se li sentava al damunt. Ella va agafar, com va dir el capellà, va agafar el crucifix i el va oprimir contra el cos d'aquella entitat. L'últim que es va sentir va ser un xisclet molt fort i aquella entitat que va sortir esperitada de l'habitació. Des d'aquell dia no se va saber res més. Va passar aquest fet i sembla que no va haver-hi més notícies. Però un altre dia va morir una dona molt gran del poble, una dona molt vella, i el que s'acostumava a fer moltes vegades era examinar el cadàver quan morien així tan grans i d'allò, perquè lògicament els havien de vestir, els havien de canviar la roba i els havien de preparar per l'enterrament. Però a l'obrir-li i al descobrir el pit van descobrir que justament al vell mig aquesta dona tenia una creu, una gran cremada d'una creu a mig del pit. I llavors el capellà va endevinar que aquesta era la bruixa que llavors feia un temps estava angoixant a la dona beata i que aquella gran cremada era doncs, la cremada aquesta de la creu sagrada doncs, que havia deixat una gran marca, una gran cicatriu en el crit. I llavors diu la llegenda que aquesta dona no va ser enterrada en lloc sagrat, no sabem exactament a on, però així conclou una mica la llegenda, no? Que relaciona la bruixeria amb aquest carrer doncs, tan transitat i tan, tan fonamental i conegut que tenim a Palamós.
Gavi, gairebé hem exhaurit el temps, però no vull acabar sense fer-te una pregunta. A Palamós hi havia una escola de bruixeria?
Sí, hi havia, segons les llegendes, hi havia una escola de bruixeria. En trobem vàries a l'Empordà, és a dir, vàries, no hi ha pròpiament a Palamós, hi havia unes quantes llegendes arreu de l'Empordà que fan referència a un lloc o una cova on els bruixots hi feien estada i les bruixes hi anaven per aprendre les arts de la bruixeria. Fins i tot hi ha una llegenda concreta d'un personatge que volia entrar a les coves i per agafar el tresor de Carmany, que també és un clàssic de les llegendes empordaneses. I li van dir que anés en aquesta cova de Palamós. Ell va acudir en aquesta cova de Palamós i va començar a entrar en el seu interior, on va passar diferents cambres on hi havia els bruixots que li anaven fent diferents proves, fins que va arribar al final on es va trobar amb el diable. Era una cambra tota plena de sang i deia que hi havia molts animals i moltes bèsties. I li van dir, sobretot, quan et trobis davant del diable, no pronuncis mai cap paraula que no sigui gart. Sempre has de dir gart, gart, gart. I el dimoni li va dir, mira, perquè puguis agafar el tresor de Carmany, doncs farem un pacte en què hauràs de signar amb la teva pròpia sang. I a ell no se li va acudir cap altra paraula que va dir Jesús, Maria i Josep. Des d'aquell moment va haver un gran terrabastall i l'últim que recorda aquell home és trobar-se penjat amb una olivera a Vall-llobrega. I així conclou la llegenda.
Déu-n'hi-do. Ens hem deixat moltes coses en el tinter, Gavi. Potser, per exemple, parlar coses doncs, que activitats que potser no eren directament vinculables a la bruixeria, però que sí que hi tenien potser alguna relació. Parlem de les trementinaires, dels guaridors, fins i tot de persones que eren capaces doncs, de fer de mitjancers amb els esperits, això que en diem ara els mèdiums. I què et sembla si en parlem la setmana que ve?
Perfecte, això dona un altre programa.
Doncs vinga, ja tens deures.
Doncs apa.
Gavi Martí, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta primera edició de la temporada del Coses de Palamós.
Molt bé, moltes gràcies.